Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts i comencem aquí la tercera hora del nostre Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Estàvem parlant ara de què ràpid passa, no, Eduardo? És a dir, que engeguem el programa i vulguis que no, pam! Són les 6, no? Serà perquè fem coses interessants.
Quan t'ho passes bé és quan el temps passa més ràpid.
Ara, d'aquí una estona, ja els dic ara que al·lucinaran. Al·lucinaran, sobretot si ens segueixen a través de les xarxes i si es connecten en directe amb el Tot anirà bé Estel, que és així com ens han de localitzar a Instagram, perquè tenim tota una col·lecció de meteorits, d'asteroides, no? Al damunt la taula, que no és que hagin caigut del cel directament, sinó que han arribat des de Sabadell. Anem a dir-ho d'aquesta, no perquè hi hagi una procedència, sinó perquè des d'allà ens ha vingut a veure l'Armand Oliva. Armand, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de qualsevol altra cosa.
Aquí he vingut carregat d'aquí d'unes quantes pedres.
Una autèntica col·lecció, la que tenim al damunt la taula, que ara ens explicarà. És preciosa, d'altra banda, no? Però teníem una cosa pendent abans d'entrar en matèria amb l'Armand Oliva, que és aquest nou museu de cera de Barcelona, no, Eduardo?
Sí, que és un museu que no té res a veure amb el d'abans. S'ha renovat. Moltes de les estàtues d'ara són molt similars als seus
els
originals
humans. Els de veritat, els humans, de veritat. Si fa més por, fa més cosa.
No necessàriament.
O és inquietud.
Hi ha una sala de por.
Feia molta por, aquella sala.
On està el d'Ahit, el pallasso d'Ahit, l'Aníbal Lecter... Però hi ha una cosa que també està molt bé, i és que és com un recorregut,
sí.
I la sala del terror hi ha un passadís al costat...
Per si no vols.
Per si tu no vols entrar.
Això em sembla bé.
Clar, perquè als nens els hi fa por, i també et puc dir que hi ha algun ensurt si vas una mica desprevingut.
Perquè és per tots els públics, el museu, d'edat la que sigui, es pot anar sense passar pel passatge del terror en qüestió.
Exacte, si treus això, és recomanable per tots els públics.
Val.
Són una trentena de sales temàtiques.
És llarg, això?
Sí, déu-n'hi-do, eh? I a més, el començament no és el museu de cera.
Ah, no?
No, hi ha una experiència molt xula,
sí?
Que et posen dintre d'un quadrat i és com si fos un ascensor.
Ah?
Llavors simula que estàs amb un ascensor i que vas pujant.
Sí.
I arribes a dalt i llavors des de dalt comences a veure tot Barcelona.
Ah,
com si estiguessis a les alçades i veiessis el Tibidabo, la Sagrada Família, l'Anella Olímpica i tot això.
Sí.
Entrem ja al que és el Museu de Cera, no?
Sí.
El muntatge comença amb l'interior d'un banc. On trobarem, què pot trobar un banc? No és ni més ni menys que els personatges de La Casa de Papel, amb Tòquio i Nairobi al capdavant,
sí.
I la Bella Chao de fons, lògicament.
Clar.
Poc després passem a la jungla, on s'amaga Indiana Jones, però també trobarem el cap gegant del King Kong o l'entranyable floquet de neu. Ara, això ho ha muntat el Toni Cruz, el extrinco.
Ah, molt bé.
Que aquest, tot el
home,
que fa...
Home, deixa'm dir-te que encara, si ja tenia ganes d'anar-lo a veure, encara en tinc més.
Clar. Llavors, què passa? Que també s'ha catalanitzat molt el museu,
ja.
I a gairebé totes les sales, o a moltes, hi ha personatges catalans.
Ah, molt bé.
Hi ha un racó que està dedicat especialment a Catalunya, on pots trobar a Guifré el Pilós, Macià i Companys, els gegants, els capgrossos, els castellers, i després hi ha els mestres de les paraules, com ara els catalans Ramon Llull, Jacint Verdaguer o Joan Maragall, Cervantes, Quijote i Sancho, Neruda o Lorca. Després, el que més li agradarà a l'Armand, que són els científics.
Clar.
Que està Madame Curie, però també l'atracció és a Stephen Hawking amb la seva cadira de rodes. Artistes, no podien faltar. Hi ha uns Beatles que són clavats.
Ja veus.
Et pots fer la foto amb els Beatles que estan en un sofà, o amb l'Elton John, Michael Jackson, quan s'està inclinant fent el Smooth Criminal,
sí.
I ja et deia, allò dels catalans. Quina catalana és la més universal del món de la música?
Montserrat Caballé.
No, ja estàs parlant ja. No. Ara. És que ets molt gran. Som molt grans, Toni.
Però que... Rosalía.
Rosalía.
No, home, perdona.
Fucking
Moniment. Jo considero que Montserrat... Jo em quedo abans de Montserrat Caballé. Cadascú que vulgui el que... no? Que li agrada el que vulgui. Sense treure-li mèrits a Rosalía, eh?
No.
Però jo em quedo a Montserrat Caballé.
També hi ha músics antics. Chopin, Wagner o Pau Casals. Pintors, la Frida Kahlo, Picasso o Dalí, que Dalí està posat d'una manera que està assegut al sofà aquell dels llavis de la May West,
sí, sí.
I ha un foradet per si t'hi vols posar al costat i et fas una foto.
Ah, jo vull això.
Clar.
Oi, quines ganes d'anar al nou museu de
tens
cera.
Tens cuiners, els germans Roca, tens els artistes, hi ha una foto que totes les noies es fan, que és, hi ha una banda, el Leonardo DiCaprio i l'altra el Brad Pitt. És a dir, posar-te al mig de DiCaprio i Brad Pitt, home, com que queda allò de... Mira amb qui estic. Eh? I el Forrest Gump al banc, hi ha esportistes, Pau Gasol, el Messi amb la samarreta del Barça, ai, quina llàstima! I...
Està fatal,
La sala de la por,
sí.
Joc de trons, un submarí on hi ha la Greta Thunberg...
En fi, que s'ha d'anar al nou Museu de Cera de Barcelona. Anirem a veure'l. Armand Oliva, és que ens hem trobat amb tot de notícies que tenen a veure amb la caiguda d'asteroides, no?
Bueno, suposo que arrel de la famosa pel·lícula aquesta que...
No sabem què ha estat el primer. Bueno, si la pel·lícula, si els asteroides... Perquè sí que veiem doncs, que un asteroide gegant passarà molt a prop de la Terra. Aquesta és una notícia que fa 4 dies. La NASA revela els asteroides més perillosos que amenacen la Terra. La NASA prepara un nou sistema capaç de rastrejar asteroides i evitar que col·lideixin contra la Terra. En fi, que hi ha... Tota una literatura periodística entorn als asteroides.
No, i la realitat és aquesta, no? Ja, científicament parlant, hi ha un cert risc de que arribi a la Terra més tard que aviat doncs, un objecte d'unes certes mides, no?
O sigui, que estaríem parlant d'una possibilitat real.
Real, sí.
Perquè l'última vegada que va caure un asteroide gran a la Terra...
Últimament, el 1908, el fenomen, el famós cas de Tunguska, que va passar a la Sibèria, allò va arrasar una zona aproximadament com la província de Vitòria, més o menys, uns quants milers de quilòmetres van quedar totalment arrasats. Es pensa que allò va ser un nucli cometari, no va ser un asteroide, s'assembla, perquè no s'han trobat fins ara cap objecte que expliqui físicament què és el que va passar a Tunguska. El que sí que és cert és que es va enregistrar l'impacte a Londres i altres... Eren sismògrafs rudimentaris en aquella època, però sí que es van enregistrar. I últimament, el 2008, va caure un meteorit a Sudan, que al principi es pensava que podia caure al sud, a Andalusia, després els càlculs els van rectificar i va caure a Sudan. Aquest ha caigut i s'han trobat.
Déu-n'hi-do.
I l'últim és el del 2012 a Chelyabinsk, a Rússia, que aquest sí que va causar danys materials degut a la ona expansiva d'aquest cos que va entrar, que això sí que
seria... De l'impacte, m'imagino, no?
Però va trencar... vidres a molts edificis, gent va quedar ferida, en fi.
El record d'una cosa, ho dic perquè ara ja estem en directe, també, no només a través de la ràdio, sinó també a Instagram. Si volen veure això que anem a veure a continuació, ho dic perquè val molt la pena. És veritablement una cosa molt maca de veure, molt curiosa, no? Que són aquests asteroides amb els que ha arribat al nostre estudi l'Armand Oliva, directament des de Sabadell, en aquest cas, amb una mena de caixa de te, per entendre'n. Saben aquelles caixes, veritat, que per posar les infusions, més que el te, les infusions en general a casa, diríem que és una mica més gran aquesta caixa, però que conté aquestes mostres d'asteroides que m'imagino que no deuen ser massa fàcil d'aconseguir. No. En qualsevol cas, ho dic, i així ja entrem en matèria, tot anirà bé, Estel, tot junt, a Instagram, tot anirà bé, Estel. Deu ser dificilíssim d'aconseguir això, no?
Sí, tenim en compte de que la Terra cada any entra en unes 100.000 tones de material interplanetari.
Déu-n'hi-do.
Si multipliquem aquests 100.000 o 150.000, hi ha autors que diuen 200.000, els multipliquem pels 4.500 milions d'anys que té la Terra d'existència, suposa res comparat amb el pes de la Terra. O sigui, és una gran quantitat de material, però comparat amb la Terra no res.
Val.
D'aquests cossos que entren de moltes mides. Normalment, les famoses pluges d'estels que veiem, sobretot a l'estiu, al novembre, ara hi ha una pluja aquests dies, les quadràntides, són pedres que tenen una dimensió d'un gra d'arròs, encara que es vegin tan bé i tan lluminoses, són molt petites. Però de tant en tant entra alguna més grossa que nosaltres li diem bòlid. La paraula bòlid és una paraula que es fan servir els astrònoms per dir que l'objecte que ha entrat és més gran del normal i ha donat una lluminositat molt alta, molt elevada.
Anem a enfocar, d'alguna manera, els diferents asteroides per veure, efectivament...
Això, de fet, són meteorits.
Són meteorits, perdó.
Alguns venen d'asteroides, però quan arriben a la Terra i els podem agafar, ja diem que són meteorits.
Són molt especials, no? És a dir, perquè, clar, tenen composicions, m'imagino...
Sí, hi ha molts tipus i moltes diferents composicions, depenent si tenen més ferro, níquel i altres components. Aquests que tenim aquí, que són de color negre, tècnicament parlant, és una tectita, no és un meteorit pròpiament. Però perquè els que col·leccionem això i toquem aquest tema, ens fa gràcia tenir tectites? Doncs perquè només es formen en el punt on ha impactat el meteorit.
Ah, okay.
O sigui, la Terra, la composició d'aquella Terra, junt amb la pressió d'aquest meteorit que impacta, fa que aixeca a l'atmosfera terrestre molta quantitat de...
Sí, no és un meteorit, sinó una conseqüència del meteorit. Ah, que interessant.
Quan cau aquesta Terra de l'alta atmosfera, cau en forma de gota i té aquesta estructura, no? Unes gotes. És un material molt, molt... S'analtando perquè és com cristall, és com vidre. S'ha de tocar. I després tenim aquí una moldavita, que aquesta moldavita, antigament...
Ho està fent molt bé perquè, deixem que digui, ho està ensenyant a càmera. Uh-huh. És a dir, que insisteixo, ja hi ha unes quantes persones que estan seguint aquestes imatges. A través de Tot anirà bé, Estel, a Instagram, es poden veure, efectivament, aquests meteorits...
Aquesta moldavita, que es diu moldavita, perquè només s'ha trobat a Moldàvia, a la zona de l'est d'Europa, a Moldàvia, i... Antigament la feien servir, i ara encara es pot fer servir com una pedra preciosa, és com una joia, no?
Clar, són molt petits, ara puc agafar-la?
Sí, es pot agafar.
Són molt petits, efectivament, i són molt bonics. Eduardo, has vist...
Aquesta contrallum dona un color verd, que és molt, molt maco, no? Aquesta la moldavita. I tot l'altre són meteorits fèrrics i alguna condrita carbonàcea que hi ha, un meteorit amb unes característiques molt especials, que té unes esfèrules, que es diuen, i que només es troben amb els meteorits que arriben aquí, perquè no han sofert una sèrie d'accions com pateixen els planetes grans, no?
Quina seria la joia de la corona, de totes aquestes mostres que tenim
aquí,
no? La
joia, la moldavita.
Perquè... La moldavita és la joia, però hi ha d'altres que estèticament... Aquesta, per exemple, seria una com platejada, per entendre'ns, no? Amb una composició molt
aquest
especial.
Aquest és un cometa que entre els entesos és molt conegut, és el Chicote Alling. És un meteorit fèrric. I després hi ha altres d'una altra zona d'Argentina, del Campo del Cielo, que també n'hi ha milers de meteorits per tota la Terra, perquè al final això és un negoci, perquè és molt difícil trobar-lo.
Hi ha comerç de tot això?
Sí.
Fins quan es pot arribar a pagar per...
Milers d'euros.
Sí?
Sí, si vols comprar un que pesi 4 o 5 quilos, pots pagar...
4 o 5 quilos? Qui fa després un amunt?
jo he tingut...
Més enllà de tenir-lo al damunt de la tele, no? Que ara són plans.
Jo tinc un que pesa... No arriba a mig quilo, però el tinc allà com una pedra. Perquè...
Va, damunt d'una tele de les d'abans, Toni.
Sí, va, sí. Tele, ara però dels de tub, no? Perquè 3 o 4 quilos, déu-n'hi-do,
no? Tornant al tema, el que sí que és important és que la ciència, els científics, la NASA, sobretot, això s'ho han pres en sèrio. No és que sigui una cosa, val a dir, no? I ara, últimament, hi ha el projecte DART, D-A-R-T, que és un projecte que és interessantíssim perquè han enviat un satèl·lit per impactar, que impactarà, amb un asteroide que és company d'un altre asteroide més gran. O sigui, és un asteroide gran i un altre petit al costat, no? Pues, a l'octubre d'aquest any, ja fa poc que l'hem enviat, impactarà en el meteorit, en l'asteroide petit, per veure quines conseqüències dinàmiques té aquest impacte pensant en que en un futur es pugui fer això amb un meteorit potencialment perillós que arribi a la Terra.
Caram.
O sigui que la cosa hi ha peles de la NASA pel mig per evitar, intentar evitar en un futur que es pugui impactar un gran cos.
A Hollywood sempre han estat molt atents de tot el que generen aquestes... Hi ha un munt de pel·lis, no, Eduardo?
Home, ara està de moda, No mires arriba, aquesta pel·lícula de 2021, on recordem que la història és el Leonardo DiCaprio i la Jennifer Lawrence, que són dos científics, que descobreixen que un meteorit ve cap a la Terra i que la destruirà segurament. I davant de la inacció de la presidenta, que és la Meryl Streep...
Sí, perquè al cinema el que sí passa, també passa amb els ovnis. És que tot passa als Estats Units.
Sí.
No? O sigui, clar, els ovnis, els meteorits, tot passa allà.
Faltaria més. I llavors, com que la presidenta no hi fa gaire cas, decideixen anar a la tele, allà està la Cate Blanchett, que és una presentadora, però tampoc sembla que ningú estigui disposat a prendre una decisió.
Yeah.
I el que acaba ja provocant una mica és que apareix un magnat de la tecnologia que recorda molt el Bill Gates, que és el Mark Rylance, i a partir d'aquí canvien una mica les coses.
Com acabar amb aquest meteorit que ve cap a la Terra? Doncs el procediment que ells estudien és enviar uns drons que situarien unes càrregues explosives que el destrossin. De tota manera, en el cas d'aquesta pel·lícula, és una sàtira esbojarrada, on jo crec que el succés aquest és el que menys li importa al director, perquè el que vol és parlar de l'ambició i les mentides dels polítics i la ineficàcia del periodisme actual, més que realment del tema del meteorit.
És el nostre convidat, Armand Oliva, li agraden les pel·lis de meteorits, també, o no?
Bueno, jo aquesta, casualment, l'he vist dos cops. La primera no la vaig acabar d'entendre.
Aleshores veig que sí.
No, sí. I com havia de venir aquí, dic, home, la veuré una altra cosa, a veure si se m'ha escapat alguna cosa, no? I la realitat és que la segona vegada que l'he vist m'ha agradat alguna més. Perquè els diàlegs que fa ell, hi ha alguns moments, sobretot quan surt a la premsa, a la televisió, hi ha alguns moments que el que ell diu és que sembla que tothom se n'enfoti, no? Que els científics estan dient, escolta, amb això s'acaba... I la presidenta i aquells pues, estan fent la seva vida.
Fent negocis.
Sí, fent negocis, perquè es veu que venia... En aquelles pedres hi ha un material que els interessa pel tema dels mòbils i demà.
Jo el que trobo més que res que la pel·lícula perd eficàcia per la seva llarga durada. És a dir, dura 2 hores i mitja aproximadament. Sí. Penso que si l'haguessin tret 3/4 d'hora, l'haguessin concentrat més al missatge, haguessin deixat algunes bromes que són una mica...
Potser és el meteorit era gran. Sí. A l'estil de la tele, 3-4 quilos.
És que no saps si és una comèdia o és un... Ja. No, perquè al final ja és esperpèntic. Ja, al final,
està mig camí.
Els últims segons de la pel·lícula són ja... Però la realitat és una altra. Yeah. La realitat és que hi cauen cossos.
Allò, l'imaginari del nostre convidat, hi ha un meteorit que volia aconseguir. És a dir, en aquesta col·lecció... Sí. Avui és curiós perquè parlàvem de col·leccions també a la primera hora, no? Però en aquesta col·lecció molt particular, que no la fa tothom, no, Armand?
Home, sí que m'agradaria sempre tenir una... el que es diu condita carbonàcia més gran que la que tinc, perquè...
Però en tenim una, d'aquesta?
Sí, sí.
A veure, la podem ensenyar a la càmera perquè... La vegin els oients que estan seguint la transmissió per Tot anirà bé, Estel. Ho vaig repetint perquè sapiguen que és el compte d'Instagram d'aquest programa, Tot anirà bé, Estel.
Són roques que només... la seva composició només es troba en els meteorits, no? I la veritat és que aquí hi ha una fira, la fira que es fa de minerals a Sants.
Sí.
Allà sempre...
I als Sants, no és?
Sí, hi ha un amic i company de que es dedica a això, pràcticament, i ell sempre porta molts meteorits. I també a Montjuïc hi ha una fira de minerals, també, un cop a l'any, que es poden trobar. Després, sí que és cert que quan se sap on ha caigut un meteorit, s'organitzen expedicions científiques per intentar trobar. Què passa? La Terra és un planeta que 3/4 parts, com es van ensenyar de petits, és aigua.
És aigua, clar.
Per la qual hem de suposar que la majoria
cauen al mar.
Cauen a l'aigua.
I la resta als Estats Units?
I la resta als Estats Units, i la resta en els boscos. Clar, perquè és un pla... Aquí a Espanya, a Catalunya o a Espanya, no? És un terreny que hi ha molt bosc, és difícil trobar meteorits. Llavors, què es fa? Ja és un sistema una mica... arcaic, però és el més eficaç, és preguntar a la gent que si han vist caure alguna cosa per allà. I llavors
busques.
Expedició i vas buscant.
Però en algun cas un ha de ser un expert, perquè algunes d'aquestes, efectivament, són molt especials, però altres es poden confondre.
Sí, es poden confondre molt fàcilment. Llavors, jo no sóc expert en l'anàlisis de meteorits, però sí que tenim amics i companys a la universitat que poden arribar a analitzar-los. I es fa un anàlisi amb un àcid i es mira unes línies que presenten específiques, que és com un DNI del meteorit, i se sap llavors, efectivament, si és un meteorit o no. Però el que és cert és que històricament hi van caient cada any. I la realitat és que cada 1 o 2 anys cau una roca... d'entre 2 i 4 metres. O sigui, que ja són grans.
Com 2 o 4 metres?
De diàmetre.
Ah, sí?
Una pedra que arriba, sí, sí. És molt més gran quan entra a l'atmosfera, eh?
Clar, però es va...
Ha de ser molt més gran, però al final es desintegra, es sublima, es converteix, el sòlid es converteix en gas, directament de la força que fa l'entrada. Pensa que entren a uns 40.000 quilòmetres per hora. Això són 11 quilòmetres, més o menys, per segon.
Déu-n'hi-do,
La força que fa aquesta pedra quan entra a l'atmosfera es fa que s'escalfi i es desintegri, no? Però si és suficientment gran, sempre hi ha una part que arriba a la Terra, Això passa entre 2, 3, 4 anys, normalment cau una. si cau al mar no ens enterem. Ens enterem quan cauen a terra, com aquesta de Sudan o aquesta de Rússia, no? Cada 100 anys es produeix un impacte de bonxeta d'uns 50 metres.
50 metres?
Que això ja és gros, eh?
Quan va caure l'última? A veure si tenim sort.
Sí, bueno, clar, no? Ara, això també és molt relatiu, perquè clar, l'última grossa va ser fa 65 milions d'anys, que és el famós meteorit que va extingir els dinosaures, que va caure a la península de Yucatán, al cràter Chicxulub, que es diu, no? Uh-huh. I sembla que cada 1.000 milions d'anys cau un element que acaba amb la vida a la Terra.
I quan falta ara, per la propera, aproximadament?
Diu, quin dia estem avui?
Ara no ho sabem. Això és molt teòric, però no estem del tot...
De l'últim fa 1.000 anys o no?
De l'últim... No, l'últim important va ser el de Tunguska.
Doncs
fa un segle, 100 anys.
Bueno, encara podem estar tranquils,
no? 100 anys i diu que cau un impacte de...
O sigui, encara li puc preguntar a l'Eduardo què fem aquest cap de setmana.
Sí, exacte.
No hi ha problema,
sí.
No? Fantàstic.
Jo la conclusió que diria és que, bueno, la caiguda és contínua de petits cossos,
yeah.
Però que sempre hi ha una possibilitat perquè hi ha molts cossos que estan orbitant molt a prop de la Terra, no? Els neos, que es diuen... objectes a prop de la Terra, Earth Object, no?
Com acaba sent un astrònom? Perquè està cansat, potser, del que veu al Terra i decideix mirar cap amunt, o què?
En el meu cas és purament vocacional, perquè jo des de molt petit, amb 17 anys, ja em vaig comprar el primer telescopi, perquè sóc de la generació que als 14 anys treballàvem pel matí i per la tarda estudiàvem.
Yeah.
No? I em vaig fer amb un telescopi petit, molt bo, d'òptica, i molt autodidacta. Vaig estudiar també a la Universitat de Barcelona, però jo no vaig acabar la física perquè treballava i no podia, no? Però després he fet estudis d'astronomia a altra universitat, a la UNED, vaig fer un.
Sí.
Vam publicar un llibre amb un dels professors i el que més m'he dedicat és a la divulgació, a col·legis,
clar,
conferències...
Clar.
I tot això.
Parlàvem de No mires arriba, que potser és la pel·lícula més propera, però recordem que hi ha hagut altres pel·lícules com Armageddon, Deep Impact, Meteoro, que han tractat el tema.
He fet una llista preparada.
Ah, sí? Fantàstic. Doncs aquestes pel·lícules, en general, quines errades cometen científiques amb els meteors, els cometes, els asteroides...
Bueno, sí, home, sempre hi ha errors, sobretot quan veus una pel·lícula a l'espai que fa soroll i fan explosions,
sí,
i sentim les explosions, en l'espai no sentim explosions.
Clar.
No hi ha aire. Si no hi ha aire, no es transmet l'ona. Això és un dels típics errors. No?
Clar.
Hi ha pel·lícules, en canvi, que no és d'aquest tema, però la pel·lícula Contact,
sí,
segur que l'heu vist, La primera part, fins que ella ja se'n va i veu el seu pare i tota aquella història, la primera part està molt ben feta, perquè fins i tot els llibres que surten a la pel·lícula són llibres que jo tinc i són llibres d'astrònoms i reals, no? Que no han posat allà qualsevol llibre per fer maco. No? Aquesta pel·lícula la considero que està bastant ben feta. I aquesta que parlem avui, la primera part, quan descobreixen el cometa o l'asteroide aquest... Uh-huh. També està bastant ben lograda.
Estic pensant una cosa. Tenim les tietes esperant fora, però no els diem que entrin. Ja sé que és una... perquè ens faltaran micros, és igual, no? O sigui, anem a... per ensenyar-los els asteroides.
Clar, que ho vegin.
Els meteorits, no? Perquè si no, sabran que els hem tingut aquí. Així la gent que ens està seguint a través d'Instagram també veurà a les tietes, el qual és meravellós, i elles poden veure aquests exemples que són preciosos, eh? Escolta'm, alguna pel·li més, Eduardo, de la que vulguis parlar?
És que m'agradaria fer-li preguntes.
Vinga, doncs fes
preguntes.
Perquè
amb aquestes pel·lis, gairebé totes, del que es tracta la manera d'evitar-ho és posar càrregues d'algun tipus, bé sigui amb una perforació com el Bruce Willis, o amb els drons, o amb altres. Realment, si vingués un...
És que la realitat és que hi ha projectes d'aquest tipus, l'Icarus,
sí,
i el Deep Impact, com la pel·lícula, també,
sí,
són projectes que hi ha diversos projectes. Mira, un és, evidentment, posar càrregues atòmiques, com bombes nuclears, en l'asteroide. I l'altre és, que sembla de ciència-ficció, però que és possible, és muntar un gran mirall, uh-huh, i escalfar l'asteroide, la pedra, escalfar-la amb la radiació.
Això no ha sortit a cap pel·li, que jo recordi.
Però és un mirall com un camp de futbol, és una bestia.
No, ja.
Això escalfaria molt l'objecte aquest i produiria el xorro aquest del gas, podria produir un moviment i una alteració de la seva òrbita.
Però no marxeu encara. Perdó, és que han entrat ara les nostres tietes, tanquem la porta, però que no vagin cap allà perquè han de veure els asteroides.
Oh, m'encanta.
Veus? Si és que necessitàvem aquest moment. Hola a les tres, que avui són tres, eh? Esteu bé? Mira, que això ha arribat a l'espai, eh?
El problema de trencar aquesta roca, o aquest meteorit, crea un altre problema, que són els trossos. Això quedarà esmicolat.
On
van a parar aquests trossos? Vindran a la Terra. Vindran molts, més petits, però també poden causar mal i dany.
I la pel·lícula que millor reflecteix l'espai científicament continua sent 2001 Odissea de l'Espai?
Ah, sí, aquesta ja està fora. Aquesta segur. Aquesta és una obra d'art, que en diuen, i és veritat.
Aquesta hi ha silenci a l'espai. Aquí sí.
Aquí és una obra d'art, sí. La veritat, és, no només la música, i al començar és per... És molt interessant.
A veure, Anna, què et semblen aquests meteorits que tenim?
No són pedres, són meteorits.
És una passada, però semblen pedres, eh? Ara, bueno, aquests...
Això és una tectita.
Estaria bé que li parléssim al micro?
Ai, perdona. No parles,
ja entenc, eh? Vull dir, però...
Dic que és que estem aquí com al·lucinades, eh?
Que és bonic, tot això.
Sí, molt.
Doncs això, tot això té...
Això ha arribat a l'espai, eh?
Això què és, això?
Això és un meteorit, també, petit.
Bé.
Això té uns 4.500 milions d'anys d'antiguitat.
Què dius, Anna?
Sí, abans d'ahir.
4.500 milions d'anys? Com es determina això?
Com la Terra.
Com es determina això? Un moment, un segon, Anna.
Es determina per mitjans de radiació.
Ah.
Carboni, 14 i coses.
Ah, ok. Què deies? Disculpa,
Anna. O no han trobat tot això?
Mira, qui t'ho diu.
O no han trobat tot això?
Això es troba o es compra. Perquè hi ha un mercat d'això.
Diu el mercat de Sants.
Sí, és veritat.
Però que hi ha buscadors de coses d'aquestes?
Sí, hi ha persones que es dediquen a això i algú que bàsicament viu d'això. Sí,
veus?
Igual que els minerals que van a buscar.
El mateix.
El mateix.
Normalment, quan cau un meteorit, el món científic no intenta divulgar-ho molt, perquè ja ha passat altres vegades que han vingut de fora de Catalunya i d'Espanya, i com no hi ha una legislació molt clara de si la pedra que cau del cel és nostra o no és nostra, hi ha hagut alguns casos que s'han
portat
pedres cap a fora. Llavors, normalment es porta amb...
Estic pensant que els millors museus egipcis no estan a Egipte.
Efectivament.
Doncs és una mica el mateix, no? En definitiva, sí. És una mica el mateix. És apassionant, tot això. Un es pot dedicar a l'astronomia professionalment, sí?
Sí. Hi ha molts astrònoms professionals, amics i companys meus.
Que bé, no?
Ha de ser difícil, no?
El que passa és que jo he fet l'astronomia des d'una... Jo he treballat 33 anys en una altra empresa, però... Paral·lelament, sempre he estat lligat a l'astronomia i la mostra és que he fet moltes conferències, xerrades, surto al camp amb amics i els ensenyo les constel·lacions, la gent es queda...
És que és bonic, això, no? Quan arribes a un lloc i t'expliquen...
Sí, sobretot si vas acompanyat d'algú que en sap.
Clar.
Llavors, sí, perquè dius, i com saps que aquesta estrella és aquesta? Diu, és que porto tota la vida mirant el cel. I les conec, no totes, però moltes sí que les coneixem, les constel·lacions... i els planetes, com es mouen, les pluges d'estels, ara hi ha una pluja aquests dies, les quadràntides...
O sigui, si una persona... Ara com ho dic, això que vull dir? Si algú vol seduir el nostre convidat, no el pot portar a les estrelles. No? Una nit mirant el cel, en realitat, el nostre convidat li dona més per analitzar, no? Les constel·lacions des d'un altre punt de vista.
És molt romàntic.
No?
Jo us explicaré una anècdota personal. Jo tinc el meu observatori junt amb altres companys de l'Astronòmica de Sabadell, el tenim a Àger, a la població d'Àger, al Montsec. I la meva senyora ha vingut amb mi un parell de vegades, però no aguanta per les nits, perquè va tenir l'observatori obert i passar la nit... Jo tinc un llit allà per dormir tot, però ella diu que jo pugi, però que ella no vol passar fred. I sap moltes coses del cel, perquè jo li explico molt i coneix els planetes i coneix moltes estrelles. Però passar tota la nit... com passem, fins a les 3 o les 4 de la matinada, mirant, desgraciadament, a l'ordinador, més que al telescopi, perquè avui dia tot es fa... Clar, utilitzem una tècnica de seguiment dels objectes perquè no es moguin, i tot això gràcies a la tecnologia que tenim ara i les càmeres que tenim podem fer aquest treball.
De veritat que ha estat magnífic que avui vingui al nostre estudi, que ens hagi portat tots aquests meteorits, que han pogut seguir doncs, les persones que s'han connectat a l'Instagram del Tot anirà bé, que recorda més Tot anirà bé, Estel. Està bé que ens segueixin, perquè així veuran les cares dels nostres convidats, els continguts que fem, una mica tot això. Eduardo, t'agraïm molt. Coneixíeu l'Eduardo de Vicente o no?
Ah, jo sí que el segueixo.
No, perquè és el gran Eduardo de Vicente.
Ja l'he preguntat amb ell, dic, qui és el que està de crític de l'Eduardo de Vicente? De cara,
ai, mira, clar, com porta la mascareta. Com porta la mascareta, no se'l veu la cara.
No ens coneixem així. No tenim cara.
Molt bé, ara fem una petita pausa. Quan tornem ja estarem de ple amb les nostres tietes. Armand Oliva, ha estat de veritat un plaer. Moltíssimes
moltes
gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i ja ho sabeu.
Eduardo, gràcies per continuar amb aquesta mitja hora més. Ens recomanes una pel·li d'Asteroides a tots plegats o no?
No.
No, eh?
No, és que de les...
Mireu una altra cosa.
És que de les quatre que he escollit, són les més representatives, No mires arriba, Armageddon, Deep Impact...
Àngels, un segon, sisplau.
I Meteori, cap de les quatre... Potser em decantaria més, com deia l'Armand, Per Contact.
Per Contact, eh?
Aquesta sí que és una gran pel·lícula, o, evidentment, 2001, Una odissea de l'espacio.
O ja posats West Side Story.
Home, no? Faltaria més. Molt això bé. Sí que són estrelles.
Perfecte. Vinga, gràcies, Eduardo. Senyores i senyors, una petita pausa. Quan tornem de la pausa, entrem de ple en la conversa amb l'Anna Verdaguer, l'Àngels Puig i la Laura Rabanal. Són avui les nostres tietes.
Ràdio Estel.